Hola, què tal? Molt benvingudes. Una edició més al programa Ràdio UB de Vivienda, aquest programa quinzenal que emetem els diumenges per Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada.
Si avui és 17 de juny, s'estàs escoltant en directe, pots trucar-nos al 93-359-4900. Pots escriure un correu a radiodevivienda@gmail.com
I també pots tornar a escoltar el programa, el podcast de Ràdio Bronca, que ho trobaràs a la pàgina radiobronca.info.
I avui estem fent el programa
102.
No, com... Sí?
Sí.
102.
102, 102 programes.
És l'últim programa de la primavera del 2012.
Pues sí, aquí estem un dia més.
Farem la tercera part, diguéssim, per la celebració dels 100 programes, pues avui repassarem per el tercer bloc, diguéssim, d'això, del tot el programari que hem fet.
Pues muy bien. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, you can't hang around. Molt bé, doncs en aquest tercer resum de la primera temporada de 100 programes de Ràdio UB de Vivienda, que no serà l'última, comencem...
Ho havíem deixat amb el 2010. Vam repassar tots els programes del 2010 i els continguts. I ara començarem amb el programa 69, que vam fer el 2 de gener de 2011. Fiquem ja amb l'any 2011. Llavors vam parlar de bombolles immobiliàries i urbanismes distòpics a partir dels articles de Vicenç Navarro i de Daniela Iporreta. També va participar la Mali i el nostre...
Salut, la Mali.
Sí, el nostre iaio...
Salutacions cordials.
Iaio Bronca. I també vam recomanar la visita que hi havia llavors a l'arxiu de Marta Rosler al Centre d'Imatge de la Virreina. Llavors va estar allò un parell de mesos o tres, i es va fer, o sigui, final de 2010, principis de 2011, i es va fer una mena d'exposició de tot tipus de material de UB de Vivienda, tant de les primeres manifestacions com dels vídeos, de tot el que es va fer allà. I la Marta Rosler, que és una artista conceptual nord-americana, doncs, que es dedica, entre diferents coses, doncs, a recollir material dels moviments socials d'allà de Nova York i d'arreu del món, doncs, van contactar amb nosaltres per fer aquesta exposició. Recordo perfectament, sobretot, la gran pintada amb un mur del No vas a tenir una casa a la puta vida, que era molt curiós com, en qüestió d'anys, això ja ha passat de samarreta a peça de museu, entre cometes, perquè no deixava de ser una exposició... sobre Marta Rosler, si busqueu, veureu que té això, un gran emmagatzem molt material dels moviments socials, i bueno, nosaltres vam posar allò, el granito d'arena.
Projecció internacional ha tingut aquest programa.
Bueno, sí, la UB de Vivienda i també això es pot veure totalment a nivell gràfic de tots els moviments a partir de UB de Vivienda, pràcticament segueixen el mateix tipus de lletra, la mateixa tipografia, el mateix joc de colors groc i negre i una sèrie de coses que no són per casualitat, vull dir, no són per casualitat.
Pues sí.
Doncs després vam parlar al següent programa, el 70, de lo que vam dir un wikifiltratge. Llavors va començar a posar-se de moda això del Wikileaks, i un wikifiltratge de les converses sobre les pensions entre els pseudosindicats i el mal govern. Vam fer una mena de teatrillo aquí, doncs, amb aquestes converses suposades o bueno, o intuïdes. Més
què ha passat amb això de Wikileaks? Ara està com bueno, amortecido, no?
Sí, de moment no... Bueno, l'Assange aquest penso que té algun judici pendent, però en si ell continua fent coses i vídeos per YouTube. Jo he vist que fa fins i tot programes de ràdio. I va fer un bastant curiós... enfrontant els Slavo Žižek i a un altre... Com es, bueno, podeu seguir el que fa per en plan mediàtic, diguéssim, a l'Assange. Bueno, vam parlar també d'accions de l'Assemblea de Barcelona i de preparatius de la jornada de lluita del 27 de gener. Parlem de 2011, encara. Uh-huh. I també vam entrevistar, fa ja un any i mig pràcticament, i vam entrevistar a l'estudi a la Clàudia i el Dani de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris. També van parlar per telèfon amb José Luis Burgos. A José Luis Burgos, també recordeu, que va fer allò de plantar-se davant del Banc de Santander. I llavors, el 30 de gener van haver-hi actualitat i notícies sobre l'assumpte d'habitatge i drets socials i vam comentar les mobilitzacions. El 13 de febrer van parlar també de José Luis Burgos, de Can Masdeu, de l'Hotel Vela, de l'Assemblea de Barcelona. I bueno, finalment, aquest primer bloc el tanquem amb un dia que també vam fer una mica de festeta aquí a Ràdio Bronca, a Ràdio B de Vivenda, perquè era el programa 74 i amb la conya que era 47 al revés ja vam avançar-nos a la celebració i això va ser el 13 de març de 2011. Vam parlar de coses des de Colòmbia fins a Nou Barris, vam xerrar amb gent de Can Masdeu també i vam tenir aquí a Cayucos Band que ens van regalar tota la banda tres cançons en viu que eren Article 47, Joves en crisi i La cúmbia del gamín. Tot aquest material, doncs, mica en mica, mirarem d'anar-lo pujant a la web i al Blogspot, perquè té gràcia també doncs, tenir aquestes pessetes, això que han sigut pessetes, piecites, pequeñas piezas dels programes, doncs, que
no puguin
estar...
No les futures pessetes, sinó...
Sí, no les futures antigues. I tal. I llavors, bueno, doncs aquí, ja dic, si voleu ja... Tots faig el segon bloc.
Sí, sí.
El 27 de març vam parlar de la Barceloneta, vam entrevistar també a Ramon de 500x20 d'aquí de Nou Barris, vam fer la filtració també del Constitucional sobre l'assumpte hipotecari, vam fer recomanacions de llibres d'altres Barcelones i també concret del llibre d'altres Barcelones i comentem la gent immediata també parlant de les accions del José Luis Burgos i del José Coy, que també els enviem una salutació des d'aquí. Uh-huh. Després, el 10 d'abril, ja... recordeu que és el 2011, o sigui, s'anava apropant al tema del 15 de maig. El 10 d'abril, i més o menys llavors, hi havia la convocatòria de Juventud Sin Futuro, que va ser una mica com la prèvia, no?, el 15 de maig. Llavors vam parlar de pisos buits i seguretat, dels pisos turístics, del judici als detinguts per l'habitatge i segurament vam parlar llavors d'aquesta manifestació que feia Juventus in Futuro, que convocava allà. Després vam parlar el 24 d'abril de clàusules abusives de les hipoteques, de pisos turístics, de l'assetjament que hi havia als moviments...
Vaja,
al maig,
quin tema de tremendíssima actualitat, de fet, no? Sí. L'assetjament aquest dels moviments socials. Ara més que mai s'està produint una sèrie d'atacs contra diferents persones que estan participant activament en molts moviments socials.
Sí. Mm-hmm. Bueno, segurament puntualment ens vam dedicar als de llavors, no? Els que estaven passant llavors, mm-hmm. que segur que eren uns quants. I resistències, el 8 de maig vam parlar de resistències als processos de desnonaments i també de les manifestacions del 1 de maig alternatiu, i que recordo que crec que el 2000, no sé si va ser el 2011, que va pujar... Sí, crec que va ser.
Pujar,
2011 va ser el 1 de maig alternatiu via Augusta cap a dalt. Sí, sí, que va ser bastant una experiència bastant experimental.
Curiosa.
Experimental, per dir-ho manera. Bueno, no s'ha tornat a durar de moment, però va ser tot una experiència pujar per allà per on no acostumen a passar les manifestacions socials. I després pues, la subtil manipulació dels mitjans, sobretot en funció d'això de...
Una gran repressió va patir aquella manifestació, també
sí,
un gran desplegament policial,
tot i que no va ser trencada del tot, és a dir, va tenir infiltrats, va tenir repressió, però no va ser trencada, i recordo que va acabar a l'Hospital Clínic, que llavors ja es parlava de retallades a la sanitat, etc. El 5 de juny de 2011 va ser el programa 79, i si us fixeu, doncs clar, hi ha un salt d'un mes, no, o sigui, de 4 setmanes, sinó de 2, i és que pel mig, clar, va caure el 15 de maig. Llavors, suposo que ens tocava fer programa el 23 de maig, però estàvem, pues, diguéssim, que en plena salsa de la plaça.
Sí, a més a més es van fer, bueno, es va fer també
es va fer, exacte, un programa especial.
No nosaltres, sinó programes a la plaça. Sí. Bueno, jo no hi era.
La coordinadora...
Ah, algú sí que vau fer, no?
Sí, des de la coordinadora de Ràdios Lliures, doncs es va baixar a la plaça, es van obrir micros i es van fer programes des d'allà, i gent d'aquí, de Ràdio UB de Vivienda, doncs va participar també. Però bueno, sobretot era que es va prioritzar el seguiment del que estava passant a la plaça Catalunya, als programes habituals. Es va trencar una mica la programació, però després vam continuar.
Aquell 15 de maig va ser la manifestació, i després la següent setmana, que acabava amb el diumenge 23 de maig, que ens hauria... no, 15, 22. El 22 de maig que hauria tocat programa, doncs clar, estàvem a la plaça, per dir-ho d'alguna manera. El 5 de juny es va fer un programa especial en sintonia amb totes les acampades i assemblees nascudes al maig de 2011, amb assumptes i ànims revolucionaris, amb informació sobre la comissió de vivenda de l'acampada BFN, i també parlant sobre el futur immediat i sobre l'esdevenir de les lluites. Parlem del juny, que encara això era abans del 15 de juny, que és quan es va fer el bloqueig al Parlament, amb tot el cacau mediàtic que això va comportar també, i amb tot l'espectacle dels helicòpters i tot això, del RAC i tot això. I després es va haver-hi el 19 de juny, de fet, després del programa 79 nostre, doncs va arribar el 19 de juny, que va ser una resposta ciutadana molt contundent amb baixant de tots els barris amb diferents columnes, i va ser un tros de manifestació aquell 19 de juny de reafirmació del 15M. El programa 80 ja va ser el 3 de juliol, segurament vam parlar dels canvis que hi havia hagut al panorama social i polític a partir del 15M i del 19J, i el 17 de juliol vam parlar d'especulació a Barceloneta, de cases sense gent i gent sense casa, de desnonament d'aturats i sobre com encarem el problema de l'habitatge sobre com encaren el problema de l'habitatge a l'Assemblea de la Vapis. Vam tenir contacte amb l'Assemblea de la Vapis a Madrid. Bé, després ja...
Això, bueno, estaria... Bueno, no sé per què hem recordat ara. Hi ha com... Si busqueu informació sobre l'Assemblea de la Vapis, estan com treballant molt... És que ara no recordo com es diu. Estan treballant sobre... Bueno, alguns ja sabeu que fa com un mes o així van fer una macroredada al Forat de la Vergonya. Hi ha com comitès ciutadans o algo així es diu, que estan fent una feina així com molt... No està relacionada amb l'habitatge, però no sé, perquè ara m'he recordat. Perquè va començar tot això a Lavapiés. Bueno, enfront als abusos policials, les redades racials, les identificacions racials també, pues, si eres fosc o...
Sí, però jo recordo un vídeo que llavors va córrer, que és com van aconseguir una vegada treure'ls fora.
D'aquesta gent va sortir aquest... És que no sé com es diu ara, Comitè Ciutadans o alguna cosa així, és que em sona malament, eh?
Bueno, buscant barri de la Vapiés i moviments socials. Segur. I bueno, i aquí això.
Doncs, si us sembla, arribats a aquest punt, podem fer una petita pausa musical per anar amenitzant aquest programa nostre. Us proposo una cançó d'un grup que es diu Rascatripes, i que el seu CD es diu Apuntando a tu cerebro, un poco punky, todo plegado.
Sí.
La cançó que us poso és La banda del No te cojo. A veure si
aquests no estan al Sonar, no?
No, ni estan a l'Sky, que també és important. No. Vinga, pa vosotros.
Del norte en un coche colorado, una noche entre semana venían de dar un palo, eso es lo que yo escuché, ay, 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 esos 12 voy a contaros. Cuentan que fue por Illescas, iban con rumbo a San Pablo, pero en los cuatro caminos que se está van esperando, era la Guardia Civil, ay, 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 y les dieron esquinazo. Tiraron para las navillas y después de rodearlos, se oyó decir a un agente, cuidado, que van armados, abandonados. mercado Naval Morales apareció abandonado, abierto y sin papeles, que el coche que habían robado. ¿Qué sería de aquella banda? Ay, 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 ay. Puede que estén a tu lado. Tampoco había aduanas, no sé si habría farlopa, la historia no está muy clara. La banda del coche ropa, ay, 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 ay. Es la banda del no te cojo.
¿Qué pasa, troncos? ¿Están escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola!
Molt bé, doncs seguim aquí a Ràdio UB de Vivienda. Ens podeu trucar si avui és dia 17 de juny, al 93 359 49 00. Aquí estarem per donar-te veu també a tu des de casa, des d'aquests micros de Ràdio Bronca. Doncs bé, estàvem fent una mica de resum ja per... És el tercer programa que dediquem una mica a fer aquest resum dels 100 programes que portem Ràdio UB de Vivienda en antena. I bé, ara canviaríem una mica de tercio, després continuarem amb el resum, però ens ha semblat important destacar un article que ha sortit a la revista Carrer, el número 123 d'aquest maig 2012, que ens proposa conèixer qui mana realment els districtes. Bé, és un article que ens ha semblat interessant perquè, bueno, no tant per remarcar els polítics o el seu partit o tata, sinó per saber qui hi ha darrere de les decisions que es prenen a nivell de districte. Aleshores, si us sembla bé, com que és curtet, doncs l'anirem llegint i anirem esbrinant qui és el qui mana realment a cada un dels districtes. Doncs diu així, diu, tenint en compte que els regidors i les regidores del districte freqüenten poc els seus despatxos i que no són gaire coneguts al territori, la revista Carrer ha decidit publicar les seves fotos. Volíem acompanyar-les amb les fotografies dels gerents, que són sovint els interlocutors amb el teixit social, els que acudeixen diàriament al despatx i els que tenen cada dia més poder polític sense haver estat elegits democràticament. El Departament de Premsa de l'Ajuntament no ens les ha facilitat argumentant, sorprenentment, que no les té, perquè la premsa no les demana. A les fotos dels gerents també volíem afegir les dels consellers tècnics, una espècie d'assistents que omplen les absències dels polítics als districtes i, quan cal, també fan de bombers. Però tampoc tenim les fotos. De fet, les úniques fotos que publica el diari són les úniques que han facilitat als diferents districtes, són les de les cares presumptament visibles, que són els regidors, i, com bé diu l'article, doncs, les persones, més cops les persones més absents a l'hora de prendre decisions i les que menys hi tenen a dir.
Aquests... A mi m'ha fet molta gràcia, sobretot l'excusa, que com que la premsa no les demana, no en tenim fotografies. Parlem de gent que, justament, a la
que
pàgina...
Que vol dir que no van entregar ni currículum ni res? Ah, clar, que són lliure assignació.
Alguns són, clar, de la dedocràcia, o com li diríem, ditocràcia, o...
Libre
sin... Bueno, en tot cas, cada districte, i són 10 districtes a Barcelona ciutat, cada districte té la regidora de districte, que clar, lògicament surt la foto perquè ja sortia quan la campanya electoral, perquè ja eren, diguéssim, elegibles, i llavors sí que s'ha de veure la foto. Però després cada districte té un gerent o una gerent, un conseller o consellera tècnic i un president o presidenta del Consell de Districte.
Després, no evident tampoc que hi ha assessors de cadascun d'aquests.
També, evidentment, però ja multiplicant per 10 ja en surten 40. No vull dir més que això, que són 40, no? 40 persones que són els 10 districtes, pues, les que maneguen, en principi, administrativament, el tema. Que no hi hagi fotos perquè la premsa no ho demana, bueno, és que tot això és curiós, que això surti al maig, no?, a la revista de la FAB, dos mesos, un mes després que el Felip Puig hagi fet la pàgina web amb les fotos dels presumptes, trenca containers, no?
Aquest no són presumptes, no?
Clar, exacte. Són, sí. Bueno, no sé, jo penso que és important, més que a part de veure fotos, saber situar-se en cada districte, perquè parlar dels polítics així a nivell vago i a nivell general, doncs a nivell barra de bar, pues, pot desfogar bastant, però en realitat no avancem enlloc, no? Hem de saber de quins polítics estem parlant, com es diuen, quin horari fan, quan se'ls hi pot...
No tenen horari.
Bueno,
no tenen horari perquè tenen moltes algun horari, funcions.
Si no tenen horari, almenys, o sigui, algun... Amb els sous que surten a la pàgina anterior, que van, per exemple, al regidor de districte de promig 84.000 euros, als gerents municipals entre 75.000 i 147.000 euros, als consellers de districte de 17.000, això és més, una miqueta més modest, de 17.000 a 35.000 euros.
Hosta, quina tot això, a l'any, ja, no?
Tot a l'any, sí, però tot això és a l'any sense dietes i altres complements. O sigui,
que aquí
de
és on hi ha...
Amb aquests sous, que en temps de crisi és una mica com més feridor llegir que existeixen, no? Pues bueno, com a mínim es tracta de saber qui els està cobrant i aviam si els posem a treballar, no? D'alguna manera.
Llavors... A treballar l'obra, home, què fa allà?
Ja no hi ha obra.
En tot cas,
la mina.
Tot el dossier...
Astúries.
Jo felicitaria això al carrer, a la publicació del carrer, perquè després va districte per districte explicant com estan anant les últimes assemblees de districte, i això és important, que hi hagi un seguiment de com estan anant, per molt que la participació encara està diguéssim, molt... Molt, hi ha d'haver-hi molta més participació i molt més oberta, que no només pels canals, diguéssim, de districte, però bueno.
Hombre, aquesta negació de les bueno, de quina pinta tenen els cada un dels càrrecs de lliure assignació de cada districte no diu...
És que no cuela, no cuela, no cuela, perquè aviam...
A favor d'ells, aviam, eh? Aviam,
els 40,
la transparència, els 40... De tenir en compte la els veïns, en, bueno...
Jo ja dic, sumant, regidor, gerent, conseller, president, o sigui, aquests 40, bueno, dels 30 que no surt la foto, per entendre'ns, aquests 30, com a mínim, si no un Facebook, segurament un LinkedIn d'aquests professionals, no?, amb tot el currículum i tota la resta, i vamos, que no ho demani la premsa és una excusa bastant barroera, perquè carrer no és ben bé premsa en el sentit de la premsa, o sigui, com a empresa.
Això no és una justificació ni a res.
Però clar, carrer és l'òrgan de la Federació d'Associacions de Veïns, i si i on millor, si no a carrer, que posar la cara dels que estan de conseller tècnic, president o gerent.
Bé. Més que res, gent oculta que decideix per nosaltres, això és el que els hi han volgut dir una mica a la revista.
Sí, no és allò ocultar-se, però no és amagar-se, però tampoc és... Tampoc dones donar la cara.
No és donar la cara, i això és amagar-se. Sí. Digue-li com vulguis, però... Clar, surten, de fet aquí surten els...
Aquí surten els regidors de districte,
que són els regidors de districte.
Els que ja estaven a les llistes de...
Bueno,
de...
sí, i això, a més, segurament aquestes fotos sí que són com públiques, però no, perquè es van presentar.
Clar, són regidors de l'Ajuntament, sí. O sigui, quan acaben les eleccions sempre es fan una foto de...
La
foto de família i tot això. En fi.
Molt bé, doncs tanquem. Si us sembla, tanquem aquest petit parèntesis comentant aquesta notícia que podeu trobar més extensament a la revista Carrer número 152.
Sí, que si també la podeu baixar, aquesta revista, tot i que...
Està en digital,
també. Està digital, sí, a la web www.fabbalta.cat.
Molt bé, doncs continuem, si us sembla bé, amb el resum dels programes que ens queden. Uh-huh. Seguiríem pel programa 83, on... Segueixo jo, si us sembla bé. Sí. Pues vam parlar dels desallotjaments de l'Eliseu i la Verònica, un desallotjament bastant mediàtic que es va produir al barri del Clot. I també ens van venir a veure la gent de 520 d'aquí de Nou Barris, a l'estudi, i vam parlar del reformazo instigat per PP i PSOE en els últims dies. Algú recorda això del reformazo?
En l'agost de l'any passat, sí, sí.
Molt bé.
Era, bueno...
Bueno, jo recordar que d'aquest desallotjament encara hi ha conseqüències, que encara hi ha gent amb penes i amb multes, perdó. Per defensar a la gent que volien fotre fora de casa, només li va donar pal, sinó ara també multes que, bueno, que van començar aquí, però és com una nova moda, lo de començar a fotre multes a tothom. Per concentració, per passar pel carrer, per preguntar, per el que sigui. Sembla que és una nova política d'interior, que és com...
Bueno, recuperen ja una tradició.
Sí, una tradició molt nostrada, no? Ja, que va començar... Bueno, que amb les Olimpiades també va tenir un... El 92 va tenir un gran apogeu, i ara tornen a reprendre aquells...
Apogeu cívico.
Doncs el programa 84 de l'11 de setembre vam comentar la mobilització que tindria lloc el dia 25 de setembre d'aquell any 2011, una convocatòria estatal pel dret a l'habitatge. I el següent dia, que va ser el 25 de setembre mateix, doncs...
es donava aquesta manifestació.
Es donava aquesta manifestació, correcte.
Va, crec que vas fer el programa tu aquí i nosaltres al...
Aquí, a dalt.
Sí. Ah, jo, sí.
Sí,
sí, sí, sí, és fàcil
de
que sí.
De tècnica, de tot.
Hi ha una entrevista al Casal Tres Voltes, que potser va venir la gent del Casal Tres
Voltes. No, van entrevistar, vam baixar, com que estan aquí pel barri, doncs vam baixar amb la gravadora, els vam preguntar què tal, perquè tenien el desallotjament el dia següent. I,
bueno,
i
encara continuen, eh?
Encara continuen.
Al mateix puesto.
Doncs ells ja havien fet la mudança, eh? Ja t'ho puc dir jo, que tenien el camió allà davant.
Ja, però sí, bueno, per sort encara continua.
Molt bé,
està
doncs.
Està al carrer... no sé com es diu...
Al costat de la parada de metro de Via Júlia.
Ah, això.
Molt bé, doncs...
Però això, aquesta manifestació, jo sí que recordo que això que es va fer simultàniament a 40 ciutats i que era la marea verde aquesta de l'Stop Desahucios, verde o roja o...
Bueno, que ara la verde és de l'educació, no? Com va això?
No, l'educació és groga.
L'educació és groga aquí, però és que segons la ciutat també varia. En tot cas són... Sí.
I verd és la...
L'Stop Desahucios. Sí.
Bueno, és que a la manifestació aquesta...
Qui la convocava era la plataforma Afectats per la Hipoteca i es sumaven altres col·lectius també pel dret a l'habitatge.
Molt bé. Doncs ja passem al programa del dia 23 d'octubre del 2011, on vam parlar de l'acció de la columna verda habitatge.
Per que, això ho deia, allò de verda.
De la manifestació del 15 d'octubre, que es va ocupar l'habitatge 15 d'octubre. I també vam xerrar amb el Salvatorres i amb la Madeleine, que és una veïna pues, afectada.
Bueno, recordeu que encara continua aquest edifici 15O.
Sí, clar, el 15 d'octubre del 2011, recordeu que va ser la manifestació mundial.
Aquesta,
o sigui,
la grossa.
Grossa, però bastant més internacionalitzada, finalment, que no aquest últim 12M. Que aquest 12M també es pretenia també molt, molt internacional i no ha tingut tant diguéssim, tants paral·lelismes a altres ciutats, i en canvi el 15 d'octubre sí que va ser realment la primera vegada que es manifestava tothom, tot el món, amb el tema això de l'Occupy Wall Street, i tot, sí. O sigui, va sortir el del 99%, etc. De fet, la portada d'aquell dia va ser a Itàlia, només a Itàlia va haver incidents, i llavors es va plantejar la portada dels diaris, doncs els incidents d'Itàlia, en comptes de plantejar que, clar, que la resta, parlem de més de 100 ciutats, que hi havia hagut manifestacions però totalment pacífiques, sense violència, no?
Molt bé, doncs el programa 88 hauria de ser un programa bastant tostón perquè vam parlar de la llei del desallotjament exprés i de la dació en pago entesa per robar el cava. Un programa sobre legislació vigent que ens afecta i que té a veure amb el tema de l'habitatge, que és el nostre. El dia següent, que seria...
El 89 va ser el dia de les eleccions, el 20N.
20 de novembre. Injustes condemnes judicopolicials als detinguts del 2006, que van sortir les condemnes ja, i plans neoespeculadors de l'Ajuntament de Tries respecte a Collserola.
Esperem que no ho facin, ja es van fallar els concursos d'aquests a les 16 portes de Collserola.
Porta Barcelona.
Que, bueno, no sé si recordeu, però era com el concurs està plantejat... bueno, es diu que és que Collserola penetri a la ciutat, però després si ves els plantejaments dels concursos és que la ciutat entri a Collserola. Bueno, a més, vam entrevistar aquí també a una gent que treballava en Collserola, sí, molt al principi, sí, i bueno, deien que la política de l'Ajuntament anava cap aquí i realment va anar així. I bueno, i amb, quan van declarar, quan van protegir el parc de Collserola, van crear una àrea d'esponjamiento, crec que es deia.
Sí, es deia així, es deia així. Àrea d'esponjamiento.
Que és on es pot construir equipaments. És com una àrea que teòricament hauria de ser protegida, pues es començarà construint equipaments. Equipaments que no sé ben bé com ho entenen l'Ajuntament, perquè recordeu que l'Hotel Vela és un equipament pel barri. No sé per quin barri, però bueno.
Que, bueno, ni que de quina ciutat, ni de quin país.
Estava en zona franca, crec. Però bueno, esta ja és una altra història. O està al mar directament.
Molt bé, doncs això és del que vam parlar el 20N. I el 4 de desembre, ja acabant l'any 2011, vam parlar sobre un llibre de UB de Vivienda que es va publicar a Madrid i també sobre les interferències que encara estan tenint lloc per part d'Ambdós FM, Mola FM.
Ah, no, interferències sí, però era el documental, bueno, el documental.
Bueno, pero déjame decir lo mío, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que nos están jodiendo, que desde Mola i Ambdós FM segueixen interferint
Radio
Pica. Sí,
sí, no, amb això no interferiré que ho diguis.
Doncs jo, perdona per la interferència, però...
Però és per la pel·lícula de Kepo i... No l'has vist encara? Interferències? Ja es pot veure fins i tot a... Va, doncs us la recomano,
Ah, vale. Bueno, fes una recomanació.
Poseu interferències.cc.
.cc.
Sí.
No.
Molt bé. I altres cosetes, com parlar de Goldman Sachs, que sempre és un gran tema. Parlar de Fofivesa. I vam llegir el comunicat del desallotjament de l'edifici 18N, que, a diferència de l'edifici 15O, doncs no va tenir una llarga vida, podríem dir, que el van desallotjar. No sé si el segon
aquest
dia...
Aquest era l'edifici que estava a Hostafrancs? Bueno, estava...
Sí.
Aquest,
sí, que va durar com 3 dies o així, jo
clar,
crec.
Perquè el 18 de novembre, dos dies abans de les eleccions, i no van trigar molt poc, sí, a fer-los fora.
Molt bé, doncs continuem el 18 de desembre.
Recordeu que aquest edifici encara està buit.
Sí, per qui vulgui, doncs ja sap. El 18 de desembre, doncs, acaben l'any també. Desaucis de la imatge dels ocupes també parlem. De quants antidisturbis fan falta per desallotjar una persona i del feísmo en general, és veritat. Ja me'n recordo d'aquest gran terme anomenat feísmo que sorgeix de Galícia.
Com mola.
Molt bé, i seguim el 20... Ai, no, el 20 no, el 15.
No, vam saltar clar, el 15 de gener, perquè el dia d'Año Nuevo pues, dijimos que nos abstuvimos bastante de hacer programa.
I doncs el 15 de gener vam parlar del moviment Jo no pago, d'Emplirono, de Grècia, que és un moviment ciutadà, on la gent... És molt semblant al no vull pagar d'aquí, de fet, de les autopistes d'aquí. Com es diu en català? Jo no pago, eh?
Bueno, és semblant i no tan semblant, perquè...
Bueno, sí que va començar per les autopistes de Grècia, també.
Ah, va començar... Ah, jo he pensat que pensava per... per l'impost aquest sobre l'habitatge, no és?
Sí, però sí. Bueno, hi van haver moviments també en temes autopistes. Sí que va començar pel tema de l'impost aquest, revolucionari.
I... Bueno, sí, és el mateix que va fer als 80 la Thatcher a Anglaterra.
Exacte.
Li va costar la presidència, de fet.
Exacte. Doncs allà es va crear aquest moviment d'Emplir o no, que és Jo no pago. A veure si aquí a Catalunya pues, continuen de les autopistes, salten a altres àmbits també.
Sí, bueno, hi ha el tema del transport públic, que també té bastant a veure. Com el moviment aquest del Memetro, etc.
I vam fer una no ressenya d'un llibre del Manuel Delgado. Aquesta no me'n recordo jo, que és això d'una no ressenya. Pues, pues eso.
¿La vas a fer tu, Pablo?
Sí, la vaig fer jo.
Una ressenya,
no,
però no.
Recomanació.
Una no, recomanació.
Vaig prometre que me llegiria el llibre sencer, però no va.
Molt bé, una
ser.
Promesa, com tantes altres, que el programa no ha complert. No és que no va poder ser, és que
no,
encara
no
està...
va poder ser, eh? No,
ah, no, no, és veritat.
Jo vaig intentar, però...
Tenim un límit, tenim un límit, sí. I hi ha coses que no es poden llegir. I comentem com poden arribar a ser les noves subhastes d'habitatges ara que es proposa fer-les sense procés judicial.
Això sí, això ja és entrat. Penseu que no hem canviat de... sí, havíem canviat ja d'any, era el 15 de gener de 2012, però és el 20 de novembre... Bueno, de fet, al començament d'any és quan també es canviava de legislatura i ja és, van canviar algunes coses també de, del tipus això de les subhastes d'habitatges, que vam explicar més en detall, no? Que es feien sense... Bueno,
molt bé.
Sí, per valor simbòlic de sí. L'habitatge, quan dèiem, quan es diu valor simbòlic, vol dir un euro.
No, no, bueno, amb veritables coses, o sigui, molt... Pisos que han generat un deute que encara no li treuen a la persona que s'havien deutat i després els venien per menys que preu de saldo en subhastes molt, molt fosques, no? I continuen fent, clar.
Molt bé, doncs arribats a aquest punt fem una pausa,
sí, una
musical. Una
musical.
Paradeta, molt bé. Un grup que es diu Sarcasmo, al seu àlbum Querido Mundo, i la cançó que us proposo es diu Frustración Comprimida. Vamos allá, para todos vosotros, Sarcasmo.
Escuchan Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah!
Molt bé, doncs aquí seguim, el 104.5 de la freqüència modulada Radio Bronca. Recorda que si avui estem a dia 17 de juny ens pots trucar al 93 359 49 00. Aquí a l'estudi de Ràdio Bronca ja estarem encantades de donar-te pas i de que puguis dir el que et sembli.
I recordeu que si ens truqueu, ens regaleu...
Ens regaleu, regaleu
una samarreta.
Us regalem.
Us regalem una samarreta.
I també ens podeu regalar una samarreta, si voleu.
Si voleu, també.
Sí, 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 està tot permès.
Tres, sisplau, que som tres.
Molt bé, doncs seguim.
No vam fer presentació avui.
De què?
de nosaltres.
No, avui no.
Bueno, és que m'he recordat
no,
ara.
Ja,
avui és que som com, ja, com bastant habituals.
Ara
no?
Ja aquesta, la recta final del programa no farem les presentacions.
Jo no sé,
total.
M'imagino que les siestes de bastantes domingos, de bastante gente, les tenemos que haver producido alguna pesadilla o incluso algún sueño.
Bé, de tu a saber. Seguim aquí en aquest programa que estem repassant els 100 programes de Ràdio UB i anem per quin programa anem, Paulo?
El 95. El 26 de febrer vam parlar, bueno, vam venir a l'estudi gent del barri de Guinagüeta que van ocupar un antic centre d'assistència primària. Bueno, van ocupar el centre d'assistència primària i unes antigues oficines, l'espai X de la Seguretat Social, que encara continua obert. Van ocupar aquest CAP perquè bueno, tancaven les urgències per la nit i aquesta zona de la ciutat es quedava sense assistència. Tot això fruit de les retallades. El següent programa, el 96, vam parlar d'Eurovegas. Recordeu que ja... avui era... A les 7 hi ha una concentració a
dintre
Plaza Sant Jaume.
Dintre de 10 minuts. Pues mira, si us agafa...
Ja, jo no sé si arriba
de camí,
bé, però...
Però és una concentració contra Eurovegas en concret.
Sí, una concentració contra Eurovegas. M'he recordat ara... Bueno, després ja amb 97 va parlar
t'has saltat el
bueno,
casc antic de Sant Andreu
ah, sí, val, sí, la
el casc antic de Sant Andreu que també
en defensa del casc antic de Sant Andreu bueno, vam parlar també sobre les ràdios lliures i aquesta nova llei que volen fer o Real Decret, no sé ben bé bueno, aquestes reformes que vol fer la Generalitat, que encara veurem com acaben. Amb el 97 vam parlar de la reforma del Port Vell i d'una marxa que es va fer contra la macropressió de Zuera, que això era a l'Aragó, no? A Saragossa.
Macropressó. És que és macropressió, com... Però bueno, macropressió de Zuera, no? I esto es por... Sí, sí, sí. Sí, amb aquest recordo que aquest programa tu hi eres també, no?
Crec que sí, però no recordo després d'haver parlat de la vaga general.
Bueno, això va ser això, el 25 de març d'aquest any. I també vam parlar, clar, la vaga general com va caure el 29M, no?
El 29.
29 de març,
ah, bueno,
quatre
clar,
dies
vam,
després.
Sí, vam com parlar per previsió del que passaria.
I també hi havia la trobada aquesta de com acabar con el mal, que es va donar durant aquella setmana de la vaga general
capital.
Que va organitzar en medio també vam parlar d'això
val. El 98 vam parlar dels accidents de la Zarzuela
els accidents de Botswana era Botswana, no?
Bueno, sí, dels familiars, dels relacionats, bueno, el tret aquest al peu,
ah, sí, de los borbónicos,
de que el borbón general havia matat su hermano, aquestes cosillas así, cosas de sangre.
Sí, lo de Froilán.
Del Froilán de todos los santos y no sé qué más.
Y todas las tallas de zapato.
Pues... Ah, y luego que había una serie de bancos, bueno, bancos y cajas que habían firmado un código de buenas prácticas hipotecarias.
Ah, sí, esto sí que me acuerdo. Que això ho has comentat tu, no, Clara?
Sí, que se leían los requisitos y era como...
El código.
Tenías que estar viviendo en la calle ya y te habían cortado...
todos tus familiares también. Todos los trabajadores también.
Pobre de solemnidad y además...
Y habías tenido un pasado rico porque habías contratado una hipoteca.
Sí, sí, era como... Yo quiero encontrar a alguien que cumpla estos requisitos, pues era imposible. Es como, bueno, pues
pero no sé, en sus celas,
lavado de cara esto.
En sus celas de langosta, esto de hablar de, oh, hemos sacado un código de buenas prácticas. Y...
Inaplicable, pero un código de buenas
pero
prácticas.
Pero es que es desde una...
Sí, sí. Però bueno, en tot cas, molts bancs i caixes van subscriure aquest codi que òbviament no és ni de lluny el que s'està demanant amb la ILP de dació en pagament que està promocionant la plataforma d'afectats per la hipoteca. Paper mullat, podríem dir.
Sí, perquè després, a l'hora de la veritat, el pedazo línia de crèdit aquest que li diuen, que acaben de col·locar-nos...
Rescate.
Veràs, que bona pràctica.
Bueno, ara...
Si hubieran quedat en la teòrica.
Ara crearan aquests bancs dolents, que és com...
Bueno, sí. El 29 d'abril recordo que sembla que el van fer el Carles i jo així a duo, només, perquè van parlar això de capitalisme litoral, subterrani, omnipresent...
Indecent.
Sí, van parlar... No, tu també hi eres, era el tema del Port Vell, també. Mm. Del Port Vell, igual no. També el tema de Tossa de Mar. Hi havia el cas de Tossa de Mar. No, sí, vam parlar... Mira, són els... fa només tres programes i...
Memòria de pez.
Sí.
Sí. Ja se m'ha oblidat.
I bueno, vam parlar, doncs, això, era 29 d'abril, doncs parlàvem també del maig que arribava amb el primer de maig, el 12M, 15M, etc etc.
I el programa 100 van començar...
El programa 100 es va donar el 13 de maig, justament al mig del 12-15 de maig, i
estaven de ple aquí, érem com...
11 persones, sí, 11. Sí.
Ah, ho tens apuntat?
Sí, 11 sí, persones no. Més els oients i les oientes.
Bueno, això ja són milers.
Molt bé, doncs ja hem arribat al número 100. Jo crec que també és moment d'una altra pausa musical per ja encarar l'última part del programa. Doncs el grup que us proposo es diu Ambulància Irlandesa. Hi ha un gran gripau menjant-se una ciutat a la portada, una portada imperdible. Badulà que so, i la cançó que posarem es diu La Tortuga, pa tots ustedes, Tortuguita. Thank you. Molt bé, doncs encarem la recta final d'aquest programa de Ràdio UB de Vivienda. El...
Resulta que no ha trucat a la Mali, era amb la veu aquesta de...
del barrec.
Sí.
Doncs sí, a Mali et trobem a faltar. Si tens el telèfon a prop, és que aquest home potser no s'ha posat bé el sonotone i llavors no sent res.
Jo crec que està a la platja desconnectat.
Sí, sí. Avui és diumenge ja.
Molt bé.
Bueno, aviam, avui és diumenge i avui 17 de juny a l'altra banda del Mediterrani, que cantava Serrat, i no només Serrat, però bueno, pues estan els grecs ara fent... Ves a saber què estan fent. Uh-huh. Quan aquest programa es repeteixi dimarts que ve, 19...
Potser han tornat al dracma, no?
Ves a saber, potser han tornat al dracma,
no
potser,
crec, no,
potser
no.
S'han passat a la passeta.
D'aquí al dimarts, no crec que els hi doni temps.
O a l'escudo.
Però en tot cas, això es repeteix el 19 i el 26, que cauen dimarts, que aquest programa es repeteix els dimarts al matí, i el 24, el dia de la revetlla, que, no, el dia de la revetlla no, el dia de la ressaca.
El
diumenge 24 repetirà aquest programa. Llavors ja sabrem què ha passat amb Sirita i sobretot què ha passat amb els altres, amb els de sempre, que potser més que sigui un èxit, o a part de que sigui un èxit que els de Sirita puguin pujar, doncs el que pot ser més èxit és que el turnismo, diguéssim, els partits de sempre, d'allà com els d'aquí a la llarga, doncs comencin a anar-se d'espanyegant.
Molt bé, doncs...
Què teníem? Això, pues...
Doncs no sé, fins aquí ha arribat el programa d'avui. Són a les 7 i 2 minuts pels entesos el dia 17 de juny.
17.
17
sí,
de juny.
Jo també volia això animar la gent que ens ha escoltat que escrigui a radiouvdevivienda@gmail.com. És ràdio, luego una V y luego de vivienda, todo junto.
Un poco.
Sí, por la radio es un poco difícil de explicar.
Radio de vivienda.
Radio de vivienda.
@gmail.com.
@gmail.com. Allà podeu descarregar tota la vostra
ràbia
perquè penseu que un programa de vivienda hauria de tractar tal tema o tal cas o tal persona o... tal que sigui.
Molt bé, doncs jo diria que arribats a aquest punt ja ens despedim fins d'aquí 15 dies. Esperem que us hagi estat de profit aquest repàs de
que serà el juliol, no?
I el pròxim sí, en pleno veranito.
24... a l'1 de juliol, jo crec.
Molt bé.
Algo de juliol.
Primer de juliol, sí.
Doncs...
Ah, sí, el primer... Primer de juliol, tornem-hi.
Molt bé, doncs aprofiteu que encara no ha explotat el món, aneu a la platja, disfruteu i nosaltres seguirem aquí a l'estudi esperant 15 dies tancats fins que tornin a sortir en antena.
Vale.
Adeu.
Apau, papus. Pues.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
El piso es 1492.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Por nuestros hijos.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Y hay que organizar sin pelear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Un plan de lucha.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Hay que luchar.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Con nuestro compañero de Aníbal Verón.
Ibarra, vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Ei, pardals, estem escoltant Ràdio UB de Vivienda. A Radio Bronca 104.5 de la FM. Piu, piu!